Escoltes a mig matí.
Encetem una setmana més de cine amb Antonio Barrero. Com va, Antonio?
Bé, bé, molt bé.
Doncs nosaltres amb ganes, com sempre, de parlar de cinema.
Doncs sí, estem en temps de Premis Gaudí, de Premis Goya, aviat els Oscars de Hollywood, de tot anirem informant. Mm. Però avui vull comentar i vull recomanar tres produccions ben diferents que es troben a les sales i que tenen en comú el terror. L'horror de l'Holocaust jueu, el terror fantàstic i divertit i la por crua i visceral extremes. Us parlaré concretament de La zona d'interès, Pobres criatures i Cuando acecha la maldad.
Pel·lícules no aptes per tothom.
No. De cap de les tres.
Cap de les tres, no. Jo ara em feia una ullada i dic, em sembla que no són per mi,
Ho anirem comentant.
Vinga, som-hi.
La primera que vull parlar és Zona d'interès. És una pel·lícula del 2023 de Jonathan Glazer. És una producció anglesa de 106 minuts i és un drama sobre l'Holocaust i el nazisme. El guió és del Jonathan Glazer, el mateix director, que ha adaptat la novel·la del mateix títol de Martin Amis. La fotografia és de Lou Casal, realment cal esmentar el nom perquè la fotografia és preciosa, i el disseny de so del mateix director Jonathan Glazer. En el repartiment hi ha molts actors i actrius, però a destacar sobretot ella, l'actriu que interpreta la dona del nazi, Sandra Hüller, i ell, que és el Christian Friedel. És això, el comandant Rudolf Hoss, que està destinat al camp de concentració d'Auschwitz, i la seva esposa, Helwig, que s'estan esforçant a construir una vida de somni per a la família en una casa que està al costat, just al costat del camp de concentració. Escoltem d'entrada per situar-nos una mica el tràiler en la seva versió original.
Gemüse, bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, Dill, das ist Fenchel, die Sonnenblumen hier. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen mal nicht viel geworden.
Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Doncs bé, basada en la novel·la de Martin Amis i guanyadora del Gran Premi del Jurat de Cannes de l'any 2023, La zona d'interès narra la vida del comandant de les SS Rudolf Hoss i la seva família en aquesta caseta de camp que s'han construït al costat d'Auschwitz. La seva dona conrea un preciós jardí a pocs metres dels forns crematoris. Els seus fills, tan rossos, tan guapos, tan innocents, juguen i corren per allà, aliens a la mort. I no és que no sàpiguen què està passant. En lloc de bales, col·leccionen dents d'or. La novel·la està al darrere de la trama, però la pel·lícula agafa el vol per ella mateixa, des de la realitat a la metàfora. Des de la professionalitat, la frase famosa de «jo veia ordres», el vòmit del protagonista per la consciència de la maldat. Des del passat fins al present, on el museu fossilitza la memòria i la converteix en espectacle. Es tracta d'un drama on la banda sonora és molt important i que contrasta brutalment amb les imatges d'una idíl·lica família, amb rituals, maneres, tracte, educació, exquisides. La idea és brillant, i més encara sabent com es va rodar. en digital i en multicàmera, amb la particularitat que les càmeres estaven amagades i disposades de tal manera que no afectés la concentració dels actors, com també desenes de micròfons al voltant del jardí i de la casa del matrimoni protagonista. A més, la llum en tot moment és llum natural, amb un resultat gairebé de documental. Des de tots els angles, gravant en tot moment amb una llibertat de moviment absoluta per part dels intèrprets. Pel·lícules de... sobre l'Holocaust i dels nazis n'hi ha moltes, moltes. Uh-huh. Em venen al cap ara, per exemple, La lista de Schindler, de l'Steven Spielberg, El fill de Saul, una pel·lícula hongaresa de Laszlo Nemes, o El noi del pijama de ratlles, de Mark Herman. En aquestes tres i d'altres, l'Holocaust és present, veus l'horror del camp. En aquest cas, en cap moment hi ha imatges del camp d'extermini, però el camp hi és. Està projectant la seva ombra ignominiosa sobre els protagonistes. Tampoc no hi ha cap primer pla de cap dels actors ni actius. No hi ha primers plans. De manera que Glaser obliga el públic a observar des d'una distància reflexiva. És gairebé com si estessis en un museu. I estàs observant aquesta espantosa quotidianitat d'aquests éssers que són despietats. Secs i sords pel costum, amb prou feines reparen en el brunzit de les calderes, la resplendor de les xemeneies, els crits, els trets. Per ells, el seu món bucòlic i petit burgès és el paradís. El truc, i diu Glaser que és una cosa que fem tots, és no mirar, compartimentar i aïllar allò desagradable per seguir endavant amb les nostres vides, com si res. Està basada en fets reals que van passar l'any 1943. Jonathan Glaser, jueu, va investigar durant anys per recopilar material sobre l'horror de l'Holocaust i els testimonis de supervivents que van tenir tracte amb la família protagonista. La pel·lícula és original, estimulant. És una obra artística coherent i moral, gens sentimental, que tria no mostrar l'horror i que ens fa reflexionar sobre el nostre present com a condició humana. És una pel·lícula amb certs moments d'un humor negríssim. La música de Mika Levy va ser retallada en el muntatge final. El director va voler així expressament per donar entrada i que sortissin sobretot els sorolls, els crits i els trets que provenen del camp. Però la música, impressiona tant en els títols de crèdit inicials com sobretot en els crèdits finals. La pel·lícula té 5 nominacions als Oscars de Hollywood d'aquest any. Millor pel·lícula, millor director, millor guió adaptat, millor so i millor pel·lícula internacional. És possible que sigui aquesta la pel·lícula que li passi al davant al Bayona amb la seva Societat de la Nieve. No sí. Hi ha res escrit, però jo penso que té molts més números que la Societat de la Neu. Sí, em temo que sí, que serà aquesta la guanyadora. Ja veurem.
Ja veurem, ja veurem. Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, la pel·lícula.
Sí, la pel·lícula és dura, és molt dura, però és una pel·lícula que s'hauria de veure.
Sí, sí, evidentment.
S'hauria de veure.
No hi ha dubte. Anem amb la següent recomanació.
Sí, la següent recomanació. No és tan gris, no és tan trista. Avui no porto alegries, ja estàs veient que no...
Ja ho veig.
No porto alegries, ja ho veig, per comentar. Però aquesta té un to una mica més desenfadat. Estic parlant de Pobres criatures, pel·lícula del 2023 de Yorgos Lanthimos. És una producció irlandesa de 141 minuts. El Yorgos Lanthimos és un director ja consolidat que té pel·lícules, té títols importants en la seva filmografia. Quineta, Canino, Llagosta, El sacrifici d'un cèrvol sagrat, La favorita, Anímic, etc. La pel·lícula és una comèdia fantàstica, és una pel·lícula de ciència-ficció, és com si fos un conte de realisme màgic que està ubicada a finals del segle XIX. El guió és de Tony McNamara i està adaptada d'una novel·la d'Alasdair Gray. En el repartiment, Inconmesurables, Emma Stone, per damunt de tots, Mark Ruffalo i Willem Dafoe i altres, però ells tres estan increïbles. Es van portar el Lleó d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Venècia, ha obtingut 2 Globus d'Or a millor pel·lícula i millor actriu protagonista i té 11 nominacions als Oscars. Està a les sales des del 26 de gener i segur que s'estarà molts més dies, segur. Uh-huh. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, Bella Baxter és una jove reviscolada, ressuscitada, i pel brillant i poc ortodox científic Dr. Goldwin Baxter. De fet, és el creador de Frankenstein. Sota la protecció de Baxter, Bella té un neguit enorme per aprendre. Famolenca de coneixements i de l'experiència mundana que li falta, Bella s'escapa amb Duncan Vandenburg, que és un advocat sofisticat i pervers, maligne. Les seves intencions no són bones. I s'escapa amb ell amb una aventura vertiginosa a través dels continents. Lliure dels prejudicis de la seva època, Bella es torna una ferma defensora de la igualtat de gènere i de l'alliberament sexual. Escoltem, per situar-nos una mica, el tràiler en la versió castellana.
Esta es Bella.
¡Bella!
Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
¡Wow! Es un experimento.
Buenas noches.
Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado.
Dígame, ¿de dónde ha salido?
Te lo diré. Pues es una bonita historia.
Soy Bella Baxter. Y existe un mundo que disfrutar. Circunnavegar es la meta de todos, progresar, crecer.
Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso.
Doncs amb Pobres criatures, el cineasta grec Yorgos Lanthimos ens aporta la seva pel·lícula més reivindicativa i rocambolesca, amb una interpretació espectacular, ja ho he dit abans, sobretot d'Emma Stone, la protagonista. En tant que una nena literalment atrapada en un cos adult, Bella Baxter és immune als opressors efectes tant de les convencions socials com dels desitjos dels adults, i alhora, inesgotablement atenta als seus propis desitjos. Inicialment està immersa en les etapes més primerenques del desenvolupament cognitiu i Bella emprèn el seu procés de maduració a través del descobriment del plaer sexual i, posteriorment, d'una successió de vigoroses trobades eròtiques que rimen amb la voracitat i la manca d'inhibició generals que té davant la vida. I mentre l'acompanya en una fantàstica odissea d'autodescobriment durant la qual posa de cap per avall la societat de finals del segle XIX i ridiculitza el patriarcat amb jovialitat, la pel·lícula es confirma com una reflexió sobre el pols entre la il·lustració i el romanticisme i sobre la construcció de la identitat mitjançant el qüestionament de l'autoritat i la desmesura. I la manca de subtilesa que exhibeix en aquest aspecte són només una de les maneres que té de fer justícia a la seva protagonista. És una obra impredictible, mai saps què ha de passar. Hi ha una metamorfosi i uns canvis continus, però també és eficaç a l'hora de resultar pertorbadora i provocar el riure a través de gags visuals com la imatge d'un pollastre amb el cap d'un gos o de frases del diàleg com ara «Li he de donar un cop de puny a aquest nadó» i que et sedueix amb tots els estímuls formals que proporciona mentre es passeja per un univers retro i futurista, absurd, divertit, artificial i de molts colors. Lanthimos avança sense parar d'un escenari fantasiosament anormal al següent, recorrent a perspectives deformades que potencien tot allò que el relat té d'hiperbòlic i d'aberrant i movent la càmera amb l'agilitat trasbalsada pròpia d'un nen que està descobrint el món. La pel·lícula ens mostra una història vista pels ulls del personatge i no pels del seu esmunyedís creador. I això fa de Bella una criatura singular que aprèn la crueltat i la passió per la vida de la pròpia mà de l'experiència i no per un exercici de revenja. Emma Stone es llueix, s'exposa, s'esquinça, però fa alguna cosa més, aconsegueix que ens importi el seu destí, encara que la pel·lícula, cap a la meitat, entri en un cert altiplà narratiu, si és que hem de dir alguna cosa que no sigui positiva. Pobres criatures aconsegueix moments enlluernadors, excessius, el poder i reverència dels quals costa rastrejar en el cinema que es fa en l'època actual. És senzillament una pel·lícula enlluernadora. Com deia al principi, està nominada a 11 Oscars de l'Acadèmia de Hollywood.
Déu-n'hi-do, eh?
Millor pel·lícula, millor director, millor actriu principal, millor actor de repartiment, el Mark Ruffalo, millor guió adaptat, millor muntatge, fotografia, banda sonora, disseny de producció, millor vestuari i millor maquillatge i perruqueria. Serà una de les guanyadores, segur, 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 dels Oscars de Hollywood.
Ja tens feta la teva
travessa. Sí, ja tinc feta la meva travessa. És que les he vist totes i enguany hi ha molt bona collita. Aquesta sí. La vaig descobrir a Sitges i vaig dir, uau, quina pel·lícula. I després he vist tot el que hi ha al voltant i, evidentment, hi ha altres també molt bones, però aquesta, sí. Per tot el que he exposat, és una pel·lícula que s'emportarà molts Òscars, segur.
Sí, doncs vinga, Pobres criatures.
Molt bé.
Anem amb la tercera recomanació, Antonio.
Anem amb la tercera. Aquesta és més heavy encara.
Va pujant el to, això.
Va pujant el to. Cuando acecha la maldad. Pel·lícula del 2023 del Demian Rugna, producció argentina de 99 minuts. També la vaig descobrir a Sitges l'any passat. És una pel·lícula de terror, terror sobrenatural amb possessions i exorcismes no aptes per tothom. El guió també és del mateix director, Demian Rugna, i es va endur el premi a la millor pel·lícula en el Festival de Sitges. Vull dir, la gent va embogir veient aquesta pel·lícula i el jurat ho va tenir clar. Es va estrenar a les sales el 19 de gener i encara la podem trobar a les sales. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, l'endemà de sentir trets al bosc, els germans Pedro i Jimmy descobreixen la meitat del cos d'un home que els du a una barraca propera, on està amagada una dona amb els seus dos fills. El fill gran, Uriel, s'ha convertit en un ésser posseït per un dimoni no nascut, que espera el naixement físic. L'home que han trobat mort al bosc és un exorcista al qual la mare ja havia cridat feia més d'un any. Algú que se suposa que hauria d'haver matat a Uriel i avortar el dimoni que porta dins abans de que posseixi els altres. Els dos germans descobreixen, però, la veritat terrible. Ja és massa tard. Anem a escoltar el tràiler en la seva versió original.
Del pueblo.
Estás asustando a mi familia.
¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él!
Esto va a ser un infierno.
Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazca más. Los tiempos de la fe se terminan rápido.
Ve, una nena.
Tela, eh?
Sí, tela. Ho asseguro sense cap mena de manies.
Sí, sí, no, no.
Tela, ja, la pel·lícula.
Ja pinta, sí, ja.
Com deia, una nena juga amb un peluix al menjador de casa seva. Abruptament és atacada pel gos, que li destrossa literalment el cap. Tot seguit, la nena apareix caminant pel passadís sense cap esgarrinxada, com si no hagués passat res. L'escena, una de les més esgarrifoses de quan acecha la maldat, es podria quedar en mera atrocitat si no fos perquè el seu director i guionista, Damien Rugna, sap com capgirar-la. Totes i tots sabem perfectament què acabem de veure. Aquesta nena ja no pertany a l'ordre del que és normal. Ha ingressat en els dominis del que no és humà. Però el fet de veure-la, després de la seva mort, abraçant a la seva família amb un somriure inquietant, permet prendre la temperatura a aquest contundent relat de gènere. No es tracta de celebrar el que és macabre, que també, sinó d'amplificar el record que deixa a la retina. No és el mateix quedar-se a l'esclat que dilatar la seva ona expansiva. Aquí rau la gran força i virtut de Rugna i de la seva pel·lícula. Encara que aconsegueixi crear imatges de pertorbadora força, és capaç de negar-les immediatament després. Millor encara, de potenciar la intriga que hi circula, com si la mort cobrés una dimensió il·lògica, insòlita o perversa. Com si allò satànic s'infiltrés en la posada en escena per restaurar els personatges que acaba de fulminar. És llavors quan les errades de rècord, que hi són, lluny de ser una distracció, es converteixen en recurs còmplice per generar tensió. I aquí el cinema reivindica els seus paranys per fer de l'horror un acte de fe. La pel·lícula és vigorosa. En pocs minuts, Rugna treu múscul i ens arrossega a un microcosmos on les forces de l'infern transformen una petita comunitat argentina en un pou d'histèria col·lectiva. Com la Frances McDormand de Fargo, pel·lícula del 96, l'alcalde, que és l'actor Luis Ciembrowski, es pregunta incrèdul per què la maldat s'ha instal·lat en un poble on gairebé mai no passa res. Lluny d'invocar l'humor negre, marca Germans Cohen, Rugna aposta per una violència seca que descarna la realitat en qüestió de segons. Tota aquesta crueltat sense misèria troba un testimoni privilegiat en Pedro, que és l'actor Ezequiel Rodríguez, un caçador que viu amb el seu germà Jimmy, Demian Salomón, en una zona rural després de divorciar-se de la seva dona. Els problemes es deslliguen amb el descobriment d'un signe. Primer, les restes d'un cos desmembrat al bosc, possible víctima d'animals salvatges. Després, l'aparició mòrbida d'un jove en bichao, així en diuen els autòctons, al dormitori d'una casa de pagès. Porta així més d'un any, explica la mare, i les autoritats ho han ignorat completament. I aquí és on comença una possible lectura política, la denúncia d'un món oblidat pel centralisme que es pronuncia a les ciutats i descuida els pobles. L'Estat i les forces de l'ordre semblen un déu fora de camp, silenciós, davant d'una misèria que no importa. Fosc, violent i caòtic relat de terror, capaç de sacsejar, enervar i confondre l'espectador en parts iguals. El que és indiscutible és que aquí Rugna no té problemes ni temors a anar una mica més lluny del que és usual en el cinema de gènere. La recomano, sí, però per fans del gènere i en qualsevol cas persones que tinguin un estómac resistent. La pel·lícula no té vehemència ni fa concessions de cap tipus. De fet, a Sitges 2023 va entusiasmar d'una manera boja pels fans. Jo hi era i em dono fe de que així va ser.
Uf. Déu-n'hi-do quines recomanacions que ens has fet avui,
Déu-n'hi-do,
Antonio.
Déu-n'hi-do, sí. De fet, me n'adono que hagués pogut buscar alguna cosa una mica més.
No, home, hi ha d'haver de tots, sí, els gèneres i per tots els públics.
És
no?
El que tenim actualment a la cartellera. Mm-hmm. Més endavant me proposo ser una mica més positiu, però és que, de fet, no et pensis tu que hi hagi massa comèdies ni
no.
Massa cosa així distesa.
Home, també és igual una mica un reflex, no?, del món actual.
És una mica reflex del món que vivim a tots els nivells i el cinema no pot xaliar aquesta realitat. De totes maneres, si em preguntes si serà quina de les tres, que no es poden comparar, eh?
Sí.
Però sí que Pobres Criatures és una pel·lícula deliciosa i dins del fantàstic És atrevida, perquè les escenes sexuals i d'autoplaer que es dona i de plaer en tots els sentits la protagonista posen una mica, dius, això què és? Però la pel·lícula és molt enginyosa, és molt atrevida, molt, molt valenta, a més, un món fantàstic, increïble. Jo mai havia vist una pel·lícula fantàstica d'aquest nivell i amb uns actors i una actriu, sobretot, que estan incommensurables. L'Emma Stone, que l'he vist en altres pel·lícules, per mi aquí segur que guanya l'Oscar, perquè a més ja es van dur el premi a la millor actriu protagonista dels Globus d'Or, que és l'avançada del que seran després els Oscars. No sé, per dir alguna cosa. De totes maneres, bueno, és bon cinema i que, bueno, com sempre, que recomano que tot això es vegi al cine per gaudir-lo amb tot el que comporta la sala fosca, l'absència de sorolls i el so envolvent, que és el que la fa encara més gratificant el visionat del cinema.
I quina és la que et va sorprendre més?
Cuando acecha la maldad.
La sorprendre.
Sí, perquè és que la de la zona d'interès sabia una mica el que anava a veure. I per tant, bueno, és un tema que, clar, el tema de l'Holocaust el saps, sí que sorprèn la forma en què està explicada, perquè, com he dit, no hi ha cap imatge del camp, no hi ha cap tema d'horror, però és que el so de la pel·lícula tota l'estona és increïble. Quan acecha la maldat em va sorprendre molt, perquè a mi el terror així cru, nu, de sang i fetge em costa una mica. I aquí vaig quedar sobtat, perquè la pel·lícula està molt ben feta i t'agafes a la cadira i ja no en surts, però sí que dius, mare meva, o sigui...
No en surts tu,
sí, no, jo, sí,
en el teu cas.
També és veritat, no en surts per mi, però sí, ja en surts perquè estàs veient vísceres i trets i possessions i presències malignes.
Pel·lícules que, sobretot, els efectes especials aquí també tenen un paper fonamental.
Hi ha un treball d'efectes especials increïble.
Postproducció deu ser espectacular.
Una pel·lícula argentina que dius, mare meva, Argentina, els moments que està vivint, i ho va explicar el director, que diu que això treu una pel·lícula allà, aixeca una pel·lícula allà a Argentina, que és molt complicat. I aixecar-la en qualsevol país ho és, però aquesta, allà, amb les condicions econòmiques i socials que viuen, és increïble. I sí, té uns efectes especials que fan que la pel·lícula sigui molt creïble i no hi ha res que sorprengui. Hi ha problemes de rècord, però és que estan buscats expressament, és a dir, coses que dius, què passa aquí? Això està fora de camp, això ha entrat a per què? Però és que està fet expressament per crear-te encara més neguit, perquè allò que no veus t'ho imagines i després quan t'ho has imaginat t'ho ensenya i dius, no calia, ja m'ho havia imaginat. I a més a més, d'una forma crua i amb poca vehemència. Per tant, això, la recomano, però d'aquella manera. Sí, aquesta em va sorprendre per lo crua que és.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Antonio.
Ho deixem aquí.
Tornem ben aviat. Gràcies, ben aviat. Que vagi bé.
Gràcies a tu.